Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Què pensen els joves i adolescents sobre l'actualitat, la vida i la fe? Volem que tothom els escolti. Per això, cada dissabte, dialoguem amb ells a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Ens fem sentir. És un programa presentat per servidor Borja de Maria amb la col·laboració de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona.
Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte de e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça les afronta des de les 9 de la nit a la primera de les 15 finals que li queden a l'Euroliga, el primer partit de la segona volta dels 15 que li queden per acabar la fase regular, 15 partits que dictaran sentència i determinaran si l'equip de Citolons ha estat capaç de sumar les victòries necessàries per classificar-se pels quarts de final. En aquests moments, el Tai està, el té, a 3 victòries després que els blaugranes acabessin la primera volta amb 5 victòries després de guanyar a la pista del Khimki. Avui, el rival, un altre conjunt rus, el tot poderós CSKA de Moscou, que arriba al Palau líder en solitari amb 13 victòries i només 3 derrotes. El repte és dels difícils, però el Barça-Lassa, contra les cordes, està obligat a sumar victòries, moltes, i més a casa, Navarro.
Demà contra el CSKA és un partit molt complicat, que es pot perdre, però tenim que guanyar com sigui. Queden poques oportunitats i estaria molt bé guanyar amb el CSKA i agafar encara més confiança.
Doncs el CSKA de Dimitris Itudi suma 6 victòries als darrers 7 partits. Només ha perdut contra Madrid, Fenerbahçe i Olympiacos. Tant de bo que el Barça-Lassa sigui el quart equip capaç de superar el conjunt rus. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dijous amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagán a la producció.
Des d'ara fins a 2:15, no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Presented by
Òscar Merino.
Doncs està clar que una victòria avui contra el CSKA acabaria de confirmar la reacció d'un Barça que entre el final de 2017 i el principi d'aquest 2018 suma 3 victòries consecutives contra Khimki, Fuenlabrada i Guipúscoa. Avui podria arribar a la quarta consecutiva i en cas de derrota els dubtes i els interrogants tornarien a sobrevolar el Palau Blaugrana. De fet, mirant la dinàmica d'uns i altres, una victòria del CSKA avui al Palau, per desgràcia, tampoc ens hauria de sorprendre. Una 16a jornada de l'Euroliga que ens depara aquests enfrontaments: Panathinaikos Efes, Unicaja València, Barça-Lassa CSKA, i per demà divendres a 6:45 Fenerbahçe Baskonia, a les 7 Estrella Roja Salgiris, a les 8 Bros Bamberg Khimki, Olympiacos Milà, i a 9:15 Real Madrid Maccabi. Un Madrid que ahir aconseguia matemàticament la classificació per la Copa del Rei com a cap de sèrie després de guanyar 69-81 a la pista del Baskonia en el darrer partit pendent de disputar-se de la 13a jornada de la Lliga Endesa. Els blancs segueixen líders en solitari amb 13 victòries i només una derrota. Després del partit d'ahir, això deia Pablo Lasso, Facu Campazzo y Pedro Martínez a Movistar Plus.
En líneas generales estoy muy contento con la fuerza del equipo, ¿no? El saber mantenerse en momentos malos, en los momentos en que hemos tenido más aciertos, ser capaces de ser constantes en seguir buscando situaciones que les estaban haciendo daño y sobre todo mantenernos sólidos atrás todo el partido. Contento por la victoria, sabemos que es un campo muy difícil y bueno, y ahora pues a seguir, que tenemos el viernes otro y el domingo otro.
Bueno, jugar agresivo, jugar intenso, que no aflojar en ningún momento. Creo que acá el negocio es lo que no se negocia, lo que no se negocia, la actitud, la intensidad. Si empezamos fuerte, intenso, tenemos mucha chance de hacer cosas buenas en ataque, creo que fue así.
Seguís líderes, clasificados ya para la Copa del Rey. Cuéntame tú, ¿qué tienes como propósito para este año?
Nada, nos vamos a plantear objetivos a corto plazo. Creo que esa es la manera de conseguir los objetivos a largo plazo. Ir mejorando día a día, tenemos una final ahora contra Maccabi en casa, tratar de subir el nivel del equipo y creo que cuando llegue el momento de definir cosas importantes vamos a estar preparados.
Nos ha costado defender la línea de tres puntos, y han estado muy acertados, bueno, cuando te falta un poquito de chispa ahí para llegar a puntear los tiros, bueno, ellos han ido anotando y nosotros hemos tenido momentos de perder balones, de dar contraataque y contra un equipo pues que tiene tanto potencial, yo creo que hemos cometido demasiados errores en ataque.
I per cert que l'MVP del partit d'ahir, novament Luka Doncic, que va acabar amb 12 punts, 4 rebots, 7 assistències per un 20 de valoració. Un jugador només té 18 anys, està destinat a marcar, sens dubte, una època en el món de la cistella, però que porta uns partits on se'l veu també un pèl revolucionat. En el partit d'ahir, de fet, se'l va veure insultar a Marce Huertas, insult greu, i també aplaudir decisions arbitrals. Però vaja, esperem que es tranquil·litzi una mica Luka Doncic. Encara pel que fa a la Lliga Endesa, des de les 8 a 8 tenim en joc un Movistar Estudiantes Divina Joventut, partit pendent de la primera jornada de Lliga. I per tancar amb Europa, la Euroleague Woman, victòria del Praga de Xargai, derrota de l'Avenida de Sílvia Domínguez i Miguel Ángel Ortega. Avui juga el vigent campió invicta, el Dinamo Kursk de Lucas Mondelo i Ana Cruz, i destacar el retorn a Europa de Laia Palau, la històrica jugadora catalana, després de decidir l'estiu passat marxar a jugar a Austràlia. Ara torna a Europa, torna a l'Eurolliga femenina, després de fitxar pel Burges. I a l'Eurocup femenina, l'Uni Girona ha jugat avui el partit d'anada dels 700 de final a la pista de l'Olympiacos. El partit ha acabat més tard de la gravació del bàsquet al dia d'avui. Més coses.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs en aquest bàsquet al dia us hem de portar a Manresa i també a Hospitalet, però primer ens deixem caure per Manresa, perquè ja tenim aquí la darrera jornada de la primera volta de l'Aleport. L'únic clar dia d'avui és que el Breogán, campió de la primera volta amb 14 victòries, disputarà al seu pavelló la final de Copa i el rival Manresa, Prat, Oviedo. Els dos primers tenen 12 victòries, mentre que el tercer en suma 11. Qui ho té millor a dia d'avui és l'ICL Manresa, que després de derrotar el Prat el passat cap de setmana per 75-62, guanyant diumenge a les 12 del migdia a la pista del Lleida, es classifica per la final de Copa. El Prat també té les seves opcions si guanya davant del Barcelona, però ho hauria de fer de pallissa, també es classificaria, mentre que l'Oviedo ha de guanyar el Breogán i esperar l'ensopegada de Manresa i Prat. En definitiva, que el Manresa de l'Eix Durant és l'equip que ho té millor per disputar la final de Copa contra el Breogán el proper 2 de febrer a Lugo. Estem a Manresa, jugador de l'ICL, Guillem Jou. Hola, Guillem, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Partit especial, no?, el d'aquest diumenge a Lleida.
Sí, sí, un partit especial. És una pista difícil i a més amb l'al·licient que ens juguem, si guanyem, podrem participar a aquesta Copa, que sempre és un altre torneig que ens agradaria guanyar.
I quin partit esperes per diumenge? Perquè un derbi sempre és un partit complicat, no?
Sí, sí, sí. Bueno, espero un partit amb força a nivell defensiu, que serà dur, d'activitat de mans, de l'hora de moure la pilota, s'haurà de moure bé en bons espais, però espero que vagi bé i que es decanti cap al nostre costat.
I com veus les opcions del Manresa per disputar la final de Copa?
A priori som l'equip que ho tenim millor, ja que depenem de nosaltres, bueno, de nosaltres mateixos no, però estem guanyant i que després el Prat no guanyi de més de 24 punts, diria que és la diferència. I és això, hem de guanyar i després esperar que el Prat no aconsegueixi aquesta... agafar-nos el nostre avantatge que tenim.
A veure què passa en aquesta darrera jornada de la primera volta, però està clar, Guillem, que les vostres opcions es van multiplicar i molt després de la victòria de la passada jornada, la penúltima contra el Prat, un partit, una victòria clau i decisiva.
Sí, és un rival directe, el Prat està dalt, ha fet una molt bona temporada i era un rival directe que està fent un molt bon joc. I ens ha anat molt bé ja moralment, saps? Per guanyar a casa, a més, hi havia molta gent al Congost, pues, ens ha anat bé, era una victòria important per intentar jugar aquesta final de la Copa.
Disputar la final de Copa seria el gran premi a una gran primera volta?
Sí, seria un premi a la primera volta que hem fet, que hem treballat al màxim, hem de fer el màxim regulars i bueno, i això seria el premi, el petit premi.
I no sé si, parlant de premis, Guillem, potser el més important de tot plegat és que aquesta temporada, després d'anys complicats, heu tornat a aconseguir, no?, que la il·lusió torni a entrar per les portes del Nou Congost.
Sí, després d'uns anys complicats sabíem que la gent és un públic exigent i no ens ho ficaria fàcil i hem intentat ja des del primer dia que el Congost torni a recuperar aquesta il·lusió, que creguin nosaltres i que ens apoyin sempre des del primer minut.
Molt bé, doncs a veure què passa diumenge a Lleida en un partit al Barris Nord, que per cert no estareu sols perquè crec que hi haurà força afició de l'ICL Manresa.
Sí, això sembla. Des d'aquí, si puc, si em deixes, faig una crida que s'intentin animar com més millor perquè sempre va bé tenir una mica, sempre va bé tenir suport en un derbi i un partit important com és el de Lleida.
I un ICL Manresa que després de molts anys a la Lliga Endesa, aquesta temporada ha tornat a la LEP. I està clar, Guillem, que l'equip s'ha adaptat bé i ràpid a la categoria.
Sí, sabem que és una categoria diferent a l'ACB, però també és una categoria molt complicada, on hi ha equips molt, molt igualats, i ja ho has vist, que tothom pot perdre contra tothom, i això la fa també més especial.
I a veure si el club, l'equip, Guillem, pot tornar aviat a la Lliga Endesa.
Sí, això esperem, per això treballem sempre, per intentar tornar el més aviat possible.
Queda un partit i tota la segona volta, com ho veus?
Hem de fer una segona volta un pèl millor que la primera, des del meu punt de vista, però no depenem de nosaltres mateixos, però tampoc sense ficar-nos pressió, intentar seguir treballant com ho estem fent ara, que crec que estem fent un bon treball, i després ja els resultats ja vindran sols.
Però compte amb el Breogán, que està molt fort,
Sí, ha fet una gran primera volta, on només ha perdut dos partits, i és un camp molt complicat de guanyar allà, ja vam jugar i no ens va anar gaire bé, i és un camp complicat, però bueno. Sempre hi ha equips que poden donar la sorpresa, com he dit, és una lliga molt, molt igualada i tampoc guanyar tothom quasi.
Doncs d'aquí 3 dies sortirem de dubtes, diumenge, i sabrem qui és el rival del Breogán en la final de Copa, que jugarà el 2 de febrer a Lugo. Guillem Jou, jugador de l'ICL Manresa, gràcies per passar-te pel bàsquet al dia, que vagi molt bé i feliç any.
Moltes gràcies, igualment.
I de Manresa us porto a Hospitalet, perquè demà... Ja demà comença la 39a edició del torneig júnior de l'Hospitalet.
Ei, vosotros, ¿ya os habéis enterado?
Los próximos días 5, 6 y 7 de enero.
¡Que vuelve el torneo de Hospi!
Lo mejor baloncesto.
¿Dónde? En el pabellón Complex Esportivo Municipal Hospitalet Nord.
No podéis perder el mejor baloncesto júnior del mundo.
El Barça Lassa y el Juventud de Badalona.
Unicaja de Málaga y el Vallejo en Catalunya.
Vitus Bologna i Prometeas Patras.
Asbel Vilerban i Torrons Vicent l'Hospitalet.
La 39a edició del torneig de bàsquet júnior Ciutat de l'Hospitalet.
Doncs ja ho heu escoltat, en la seva 39a edició els grups que hi formaran part són el Torrons Vicent l'Hospitalet, l'Herbalife Gran Canària, Divina Seguros Joventut i Virtus Bologna en el grup A i Barcelona Unicaja, Prometeas Patras i Asbel Vilerban. En el grup B, el campió del torneig, ho va ser el Barça la temporada passada, disputarà la Final Four Junior de la Eurolliga. Xavier Asensio és vocal de l'estructura del Club Bàsquet l'Hospitalet. Hola, Xavier, què tal? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Bon any,
Estem. Bon any i bon any, sobretot.
Això fa anys que és una tradició, amb l'inici dels anys, arriba el torneig de l'Hospitalet, el torneig júnior, i aquesta ja és la seva 39a edició, no?
Sí, 39a, i la veritat és que cada any engresca més, perquè quan esperes, després de la quantitat de jugadors que han passat, que ara estan jugant a la NBA, quan veus el que ve al darrere, la veritat és que venen moltes ganes de continuar fent un torneig tan excepcional com aquest, que podem considerar que és el millor torneig júnior actualment d'Europa.
Un torneig que s'ha consolidat de quina manera a tots els nivells, eh? Nivell local, nivell estatal i nivell internacional.
I tant. Sí, perquè és el que us dic, que entre els jugadors que hi ha de la NBA i després, amb les perspectives d'aquests jugadors que venen, que hi ha alguns doncs, que hi han debutat a CB, hi ha alguns que han debutat a la primera Lliga Nacional francesa, i després, quan veus que hi ha 21 scoutings de la NBA que venen aquest any perquè estan molt interessats entre 5 i 6 jugadors que jugaran al torneig, doncs clar, això a nosaltres ens dona una motivació i un plus que estem tota la ciutat, tot el club, abocat a aquest torneig aquests dies.
Perquè la gent es faci una idea, eh? MVPs del torneig de l'Hospitalet allà de la seva història, noms com Príncipes, Lorbeck, Rudy, Nikola Mirotic per partida doble. Ho deies ara, jugadors que han acabat sent estrelles a Europa i també a la NBA, i han passat pel torneig de l'Hospitalet.
Exacte. I clar, això és un tema que quan els veus amb aquestes edats, que vulguis o no, s'estan formant, però ja els veus, ja els veus despuntar, clar, ostres, entre ells a vegades hi ha molts jugadors d'aquests que encara que han passat per aquí i ara són estrelles, el torneig júnior no l'han guanyat, el de la ciutat de l'Hospitalet. Perquè, clar, el nivell que hi ha aquí et pot sorprendre amb qualsevol equip, no? I això és molt, molt bo per tots, perquè hi ha sorpreses molt agradables, no?
El més curiós, no sé si m'equivoco, si no ja em corregiràs, Luka Doncic l'ha jugat al torneig de l'Hospitalet, crec que el va guanyar, però ell no va ser designat i MVP del torneig, no?
No, perquè el que va guanyar el que va ser l'MVP va jugar 12 minuts més, i com que era per valoració de tots els partits, sí, a excepció de la final, doncs va guanyar, crec que va ser per 3 punts de diferència, eh? Però vull dir, va anar ben poc, eh? Sí, sí. Arriba a jugar, no sé, un minut més i ho guanya, això segur.
De tots els jugadors, molts ho han dit, han arribat a ser grans estrelles del món del bàsquet. Quin t'ha impressionat més, els que tu has vist allà en directe, quan era jove, que encara no era el que ha arribat a ser, eh?
Jo, home, el Luka, per descomptat que ha sigut un abans i un després, no? Però jo, ostres, és que hi han hagut tants jugadors que ens han sorprès, però jo un dels que em va sorprendre moltíssim va ser el Mirotić. Quan va venir del Real Madrid, va estar 2 anys seguits sent el millor jugador. Perquè a mi em va desbordar aquell nano. Estava un o dos esglaons per sobre, eh? Sí.
I per cert que el Madrid, la temporada passada no hi era, i aquesta tampoc està al torneig de l'Hospitalet.
No, és més per un tema de calendari, que ens ho van comentar, i com que l'any passat es va fer un invent a Coim, no va anar gaire bé, doncs aquest any, diguéssim, per tema de calendari, els hi va millor anar a Munic. I ja està. Ja ho intentarem recuperar per això, però bueno, perquè sempre és... va bé tenir el Madrid, no? Però la veritat és que aquest any, mira, dona oportunitats a que vingui Gran Canàries, que té jugadors doncs, que fan molt bona pinta, hi ha un pivot de 2,8 m, el Viran Faller, i després hi ha un base que amb 16 anys ha debutat a CB, que és el jove Jagic. I després, per exemple, doncs, tenim sorpreses com a l'Unicaja, que tenim un 3, el Jesús Carrarello, si no recordo malament, que és un ale de 2 m, que fa molt bona pinta, no? Llavors marxen uns, tornen uns altres, i les oportunitats de llavors per aquests equips també són bones, de poder venir al torneig junts.
Doncs noms que apunto i que la gent haurà d'estar molt pendents d'ells en aquest torneig de l'Hospitalet, perquè, vaja, sí, segur que tindran molt de futur en aquest món de la cistella.
Sí, home, mira, els Virtus de Bologna ens ve amb 5 seleccionats, després el Gilbert Van, un nano que ja ha debutat a la primera Lliga Nacional francesa, que es veu que és increïble, que juga molt, 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 molt bé, i que, bueno, en definitiva, que són aquestes sorpreses que ens donen, que fa doncs, que hi hagi els scoutings que ens vinguin al darrere i que cada any en tinguem més, no?, per aquí. I la veritat que, igualment, nosaltres seguim mantenint la mateixa política de preus perquè vingui el màxim de gent possible. I llavors la intenció doncs, és de continuar doncs, de que per 25 euros es puguin veure els 3 dies del millor bàsquet d'aquestes categories a Europa. No? I clar, estem parlant d'una mitja doncs, de 6 partits al dia que es poden veure. O sigui que
sí.
Jo convido a tothom perquè vingui i gaudeixi d'aquest torneig.
Perquè ho deies ara, cada temporada, cada edició hi ha més vistaires de la NBA, però també hi ha més aficionats que s'apropen a veure el bàsquet júnior en directe.
Sí, sí. Sí, perquè és una festa i després, clar, aquí no només pels jugadors que hi ha en pista, sinó pels jugadors que veus a la grada, de jugadors o exjugadors doncs, que estan allà, segueixen el torneig i això sempre és un plaer. I clar, quan veus a veure doncs, veus l'Atomic Dog per allà a la pista o veus el Manel Bosch,
sí, sí.
Veus el Joan Carles Navarro, que ve amb les seves filles, o veus doncs, no sé, el Roger Grimau, o veus tota aquesta sèrie de gent que ha marcat història en el bàsquet, doncs sempre agrada, no? I això, bueno, ens dona molts punts també a favor.
Xavi, no sé quina valoració, òbviament positiva, de les 38 edicions que ja s'han disputat al torneig de l'Hospitalet, i si us ha sorprès o no veure com ha anat creixent la pilota i en què s'ha acabat convertint, no?, aquest torneig.
Sí, aviam, la veritat és que vam tenir un punt una mica complicat farà unes 5-6 temporades, però li vam saber donar un gir. La veritat és que va ser bastant espectacular quan ens vam involucrar per anar a demanar una mica de suport per la part dels jugadors que havien jugat a la NBA i els que havien estat i els que estaven a la NBA i els que estaven a CB. I això ens va donar un plus molt important perquè vam aconseguir doncs, que almenys a les xarxes socials tinguéssim una repercussió important. I això ha fet que la bola giri i ja comenci a ser com una pilota de neu. I llavors, inclús doncs, patrocinadors que abans doncs, no teníem, que ara doncs, sí, nosaltres, no? I després que hi hagi la retransmissió, doncs, que es pugui fer també tant per bàsquet cantera com per TV3, és molt important, no? I després el suport incondicional sempre que hem tingut per part tant de l'Ajuntament com de la Diputació, i llavors, clar, tot és un engranatge que hem posat, diguéssim, com l'hem posat a punt i que ara, encara que va sol, sempre anem al darrere per poder-ho fer encara més gran i que pugui arribar a tothom.
Molt bé, doncs un cartell de luxe, com sempre, en aquesta nova edició del torneig júnior de l'Hospitalet, que ja el tenim a sobre, i a veure també, Xavi, de què és capaç el Torrons Vicenç l'Hospitalet, no?
Sí, Torrons Vicenç l'Hospitalet, que a més de... Bueno, que aquest rei... moltíssim, perquè el suport que ja porta des de fa dues temporades és important i bueno, i a més que són gent de casa, que això sempre va bé.
Exacte. Doncs Xavi Asensio, vocal de l'estructura del Club Bàsquet a l'Hospitalet, un plaer, com sempre, que ens atenguis aquí al Bàsquet al Dia i molta sort, que segur que la tindreu, i èxit segur, perquè està assegurat en el torneig júnior de l'Hospitalet, que ja el tenim a sobre. Una abraçada, gràcies.
Doncs vinga, moltes gràcies a tots i us espero aquests dies.
Doncs les instal·lacions de l'Hospitalet Nord, una pista amb un aforament per 1.800 persones, donarà cabuda a aquesta 39a edició del torneig júnior de l'Hospitalet del 5 al 7 de gener d'aquest proper divendres a diumenge. El Barça defensa títol. El campió anirà a la Final Four de l'Eurolliga Júnior, que en aquest 2018 es disputarà a Belgrat del 18 al 20 de maig.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I en aquesta recta final del Bàsquet al Dia, com fem cada mes, ens queda passar consulta amb la nostra doctora de capçalera, llicenciada en Medicina General i Cirurgia, especialista en Medicina de l'Esport per la Universitat de Barcelona, actualment centrada en la prevenció i promoció de la salut de l'esport, sobretot en categories de formació, coordinadora de Bàsquet Salut, un programa de la Federació Catalana de Bàsquet i membre de l'equip paralímpic espanyol, doctora Sílvia Treviño. Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Avui ens vol parlar de les lesions més freqüents que recidiven, és a dir, una mateixa lesió que pateix un esportista diferents cops al llarg d'una mateixa temporada, no?
Correcte, sí. M'agradaria que tothom tingués molt clar quin tipus de lesions són les que normalment recidiven més.
Les més freqüents, sí.
Ah, exacte. I que són les que, si no ens curem bé, tornen a fer-se i estem patint aquella lesió durant un temps il·limitat, moltes vegades.
I quines són aquestes lesions amb les que hem d'anar molt en compte?
Doncs mira, les lesions, sobretot les lesions de turmell, són les que recidiven més. Perquè un esguinç de turmell, normalment, no fem el repòs que hem de fer ni fem la readaptació després a la incorporació a la pista i llavors l'articulació queda lleugerament inestable i al cap d'un temps, quan aquesta articulació és inestable, fent un altre moviment, una altra trepitjada, tornem a lesionar-nos al turmell. Aquesta lesió és la més freqüent i la que la gent normalment sol recidivar durant la temporada un parell o tres de cops, segur. Uh-huh. I aquesta lesió, quan es recidiva, el que genera a la llarga és una inestabilitat crònica i una sèrie d'alteracions a nivell del cartílag. Aquesta seria la més important de totes les lesions. Altres lesions que es poden recidivar, per exemple, les lesions musculars, és a dir, aquella petita ruptura fibrilar que tenim i que no acabem de curar bé, i al cap d'un mes, dos mesos, en el mateix punt, fent un esforç o fent una estribada, notem com de sobte el múscul tornem a tenir una punxada que és compatible moltes vegades amb la mateixa lesió inicial que vam tenir. Això significa que de vegades aquesta petita cicatriu es torna a obrir o fins i tot en el mateix punt sempre hi ha una petita més vulnerable i torna a lesionar-se. Uh-huh. Aquestes serien les lesions fibrilars de petita, les que són petites, és a dir, sí, que són molt grans. Aquí, a lesions musculars, la que és recidivant i que realment hem de tenir molt, molt, molt de compte és la lesió que diem amb cremallera, que és una lesió molt més àmplia i que el problema és que no cicatritza del tot bé i quan ens tornem a lesionar, aquesta cicatriu s'obre completament. Aquesta lesió, quan recidiva, moltes vegades ja és a criteri quirúrgic. Llavors, aquí no és una lesió freqüent que recidivi, però sí que recidiva en moltes ocasions. D'acord? Uh-huh. I, per finalitzar, una de les lesions que, malauradament, també, si no incorporem correctament després de la intervenció quirúrgica, pot recidivar, és la lesió dels creuats. La lesió del lligament creuat anterior, una vegada ens han fet la intervenció, ens hem recuperat, si entrem abans de temps i a nivell neuromuscular no estem preparats, aquesta plàstia no acaba d'estar del tot cicatritzada i té molta més facilitat de tornar-se a trencar. De fet, moltes reruptures d'aquest creuat succeeixen durant el període de rehabilitació i els dos primers mesos d'incorporació a la pista.
Mm-hmm. És a dir, que sobretot en cas de lesions, paciència i posar-nos en bones mans, no?
Correcte, paciència i sobretot el més important de tot seria la readaptació, que és una de les coses que amb molts clubs no s'està treballant i que nosaltres recomanem. No només t'has de recuperar a nivell de fisioteràpia, sinó que posteriorment, uh-huh, abans de començar a entrenar, has de preparar d'una manera molt gradual el teu cos i la teva articulació per poder introduir-te de nou a la pista.
Com es prepara això?
Això es prepara amb professionals que estudien i treballen per això, que són els, uh-huh, readaptadors. Els readaptadors en moltes ocasions són preparadors físics, però també hi ha molts fisioterapeutes que han fet aquesta vessant més de readaptació i són els encarregats en reincorporar-te a la feina.
Molt bé. Doncs queda molt clar. Si no volem reincidir en lesions, i algunes molt greus, doncs consells a prendre nota de la doctora Sílvia Treviño. Doctora, feliç 2018 i tornem a parlar al febrer.
Molt bé, igualment. Vinga, vagi bé.
I abans d'acabar, dir-vos que Pablo Laso, designat millor entrenador del mes de desembre, Ryan Kelly del Betis, MVP de la 13a jornada de la Lliga Endesa, Catalunya ha debutat amb 4 victòries en el Campionat d'Espanya de seleccions, i a la NBA, derrotes dels Spurs, també dels Jazz, victòria en extremis dels Warriors, i victòria pallissa del Celtic 102-88 davant dels Cavaliers. Ho deixem aquí, gràcies al Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció i, com sempre, a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, divendres, per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.